Són les 9 del matí.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes dials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Torna el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. El proper divendres 15 de març, el Festival del Mil·lenni us proposa un entorn únic per acollir i degustar el més famós de tots els rèquiems, de la mà d'una de les més prestigioses entitats corals de Catalunya, la Polifònica de Porreig, acompanyada per l'Orquestra Filarmònia Ibèrica i el director Melani Mestre. Divendres 15 de març, el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. Entrades a festival-mil·lenni.com. Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:45 del migdia a la Caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en la tria d'escola, d'escola bressol, d'escola primària, de secundària, potser universitat. Bé, encara hi ha centres que estan immersos a les portes obertes. Ja s'ha obert el període de preinscripció, tant per primària com secundària. Però com podem saber quina és la millor opció pels nostres fills? Avui ens ajudaran a treure l'entrellat tres convidats. Una d'elles és l'Eva Aguiló. Molt bon dia, Eva.
Hola, bon dia.
L'Eva és responsable de l'àrea pedagògica de la FEC, la Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya, i representant de la titularitat de la Fundació Narcís Jubany. També estem amb la Cira Fraile. Bon dia, Cira.
Bon dia.
La Cira és tutora d'infantil i responsable de comunicació de Salesians Sant Boi i ha estat cap d'estudis d'educació infantil i primària, per tant, deus tenir un record ben present, no?, de què és això, les portes obertes. I també estem amb en Salvador Zoroa. Bon dia, Salvador.
Hola, bon dia.
En Salvador és el nou president de la FAPAMAC, la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Col·legis Maristes de Catalunya.
Correcte.
A veure, les jornades de portes obertes, diríeu que és el millor moment per conèixer com és un centre educatiu? Comencem per tu, Cira, així fem memòria d'aquells dies.
Home, és un bon moment perquè tota la maquinària de l'escola, les instal·lacions, el personal, tots ens preparem, no?, per unes setmanes que es presenten intenses, però que oferim el millor, no?, de nosaltres i posem l'escola bonica per totes aquelles famílies que ens venen a conèixer. L'ideal és que l'escola en qualsevol moment del curs també es pugui visitar i sigui oberta, no? Però és veritat que en aquesta època doncs és especialment per això, no? Preparada per això.
Volem pensar que la resta del curs l'escola funciona més o menys igual que aquelles setmanes.
O millor, perquè hi ha nens i hi ha vida.
Com es viu tant com a famílies, com a responsables de centres educatius? Això és una oportunitat? Nervis? El dubte de si s'estarà fent una bona tria, si s'està mostrant realment el que es vol, perquè són uns dies com tensos, no?, per totes bandes, pel cas del centre educatiu, uns quants dies.
Home, en el cas del centre educatiu són setmanes, doncs això, de nervis, de tensió, a nivell de claustre i d'equip directiu, penso que hi ha feina al darrere, no?, de per preparar, per... bueno, això, que és el que diem, que en qualsevol moment del curs hauríem de... Però es viu amb especial nervis, tensió, no sé, una barreja aquí de coses.
Tu recordes les portes obertes? En vas fer moltes?
Jo sí, abans d'escollir escola vam fer... Bueno, en total vam veure 18 escoles.
18?
18, sí.
Quants fills tens? Més... No, en tens dos, ja ho sé.
Sí, molt, en total tinc 4, però sí, tinc 2 que van a escola. I sí, a més eren 3 famílies que es coneixien des del postpart, i llavors teníem un full de càlcul, fins i tot, amb una sèrie d'ítems, i anàvem valorant i això.
18.
Perquè volíem fer la millor elecció possible.
18 escoles?
Sí,
és dedicar-li
sí.
molt temps?
Molt, bastant.
I com es fa això també amb...
Sí.
Estic pensant en la conciliació laboral...
La infraestructura,
laboral,
sí.
Perquè
sí.
Són 3 setmanes?
O cap de setmana.
Sí, cap de setmana,
sí, hi havia una mica de tot. Sí, sí, clar, depèn de l'escola. A més, ens vam veure molt pel territori, en el meu cas és la ciutat de Barcelona, doncs vam moure molt pel territori.
Home, clar, és que 8 escoles no les tens al barri.
No, que va, que va. I llavors aquí hi havia, clar, molts factors a considerar, no? El primer era el projecte educatiu, però a banda d'aquí doncs, hi havia altres històries que llavors volíem, doncs, la proximitat, per exemple, o els serveis que oferia l'escola, llavors... Aquí anaven com puntuant, entre cometes, i d'alguna manera doncs, anaves, bueno, anaves una mica doncs, desgranant i veient el què, i fins que al final bueno, va ser la número 18, vull dir que Déu-n'hi-do.
Ah, sí? Va ser la 18ena?
Sí, va ser la 18ena.
És cert que com més en veus, més idea tens. És com quan vas a buscar pis.
Correcte.
Que al principi tens una idea i després dius, ah, no, aquest li faltava una habitació, aquest la porta aquí, aquest el rebador...
Exacte. Escoles amb projectes educatius apassionants, i, però en canvi tenien, o estaven molt lluny, o igual econòmicament, doncs igual per serveis que oferien no anaven bé, o inclús, clar, la proximitat era un factor important, perquè també per conciliar laboral i amb la feina, doncs, i amb la família, doncs és... Són coses que has de tenir molt en compte, no?
Doncs anem a descobrir tot el que passa al centre abans d'obrir les portes a les famílies, que possiblement acabaran sent part de la comunitat educativa del centre. Les setmanes prèvies a la presentació de sol·licitud de preinscripció als centres d'educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria. Bé, les dates són del 6 al 20 de març pel segon cicle d'educació infantil i primària i del 8 al 20 de març per l'ESO. Doncs aquests són dies habituals les visites que es fan als centres educatius, no? Les famílies dels futurs alumnes assisteixen a les jornades de portes obertes o sessions informatives per grups per conèixer els projectes educatius, aspectes pedagògics i el funcionament del centre i les seves instal·lacions. Aquest any ja heu acabat les portes obertes, Sira?
Sí.
I com ha anat? Perquè, clar, tu ara no tens el mateix càrrec quan era evident que estaves molt implicada, però com a claustre també són uns dies especials.
Sí, nosaltres hem acabat, han estat setmanes de fer visites guiades, nosaltres hem fet visites guiades en horari lectiu, per tant, també suposa una organització interna de cobrir persones, d'alliberar les que han de fer les visites i d'organització interna. I després també hem fet una jornada en diumenge on tot el claustre hi ha participat. Evidentment no és el mateix com a claustre que com a equip directiu, però és veritat que la implicació de tothom en aquest moment és molt important, perquè necessitem que, no, que tothom estigui informat del que està passant, de quines passes es seguiran, que hi haurà, quan hi haurà famílies, etc etc.
Pensant com a família, el que apuntava la Sira en horari lectiu, es considera més positiu que sigui en horari lectiu? Sembla que és més de veritat l'escola...
A veure, el fet de que participis una mica de la vida de l'escola, tot i que... possiblement no veuràs els nens fent classe, no? Però només el fet de que pugui haver cert moviment per allà, evidentment, sempre t'aproparà més a la realitat.
Què suposa pel centre obrir les portes i convidar tothom a conèixer l'escola, l'institut?
El que suposa que si ho fas amb portes obertes és això, és un dia de festa, que tu has de muntar una festa, com quan tu celebres Nadal a casa teva, no? Ho muntes tot, doncs aquell dia és això, és el Nadal a casa teva. I aleshores ho vols fer arribar a la gent tot allò que fas durant tot el curs. Llavors, com ho fas arribar? Com ho fas entendre? Com ho fas, com ho demostres? Si fas unes visites obertes, que és veritat que cada vegada més, doncs, visites guiades o que fas entrevistes personalitzades, és tota una organització que has d'anar fent, perquè el que deia la Cira, doncs ara doncs, hi va la cap d'estudis, potser la cap d'estudis tenia classe, doncs a veure, l'has de reorganitzar. I el que també vols és que vegin aquells projectes que estan fent en aquell moment els nanos, aquelles classes que estan fent, el com ho estan vivint aquells nens, perquè les portes obertes, malgrat que és veritat que cada cop hi ha més nens i famílies que hi participen, famílies internes, en el dia a dia tu veus el com, a part del què. Jo penso que és molt important el com, si aquells nanos es veus contents, si quina diversitat de nanos hi ha a l'aula, si hi ha un professor, n'hi ha dos. Si clar, tot allò que jo et puc explicar com a director està molt bé, però quan ho veus, dius, ah, doncs sí, allò que m'està explicat fa una estoneta en una sala, això és veritat que ho estan fent.
Aquestes sensacions són molt importants, oi? El que potser en la teoria diries, ah, sí, t'ho expliquen, i després ja quan comences a fer el passeig, comences a fer preguntes, comences a veure si està viva l'aula, no?, l'escola, que és un dia que és lectiu, sents com una cosa que t'arriba o que no t'arriba, que dius, està molt bé, però potser aquesta no és per nosaltres.
Sí, o a la vegada depèn, no? Sí, sí. I que n'ha fet 18 escoles, potser pots estar en una escola i dir, està molt bé, però el meu fill no és així. O, el meu, o els nens que estan aquí és un perfil de nens que és diferent al meu fill. Aleshores, això també ho hem de valorar, no? Perquè potser el projecte és molt xulo i, i sobre paper tu te'l mires i dius, és que sí, sí, jo vull això pel meu fill, però quan estàs allà dins dius, i el meu fill aquí estarà còmode o no? Aleshores, és important veure com funciona l'escola en el dia a dia.
Ara que jo deia, i sent si això és per nosaltres, l'escola és pels fills, però al final també és una mica de tota la família, aquella escola.
Una mica no, molt. Molt, molt, perquè de fet és importantíssim que hi hagi implicació de les famílies dintre de la vida escolar. De fet, en les portes obertes és important...
Participeu?
Clar, que participin les AMPAs o les AFAs, és important que hi hagi una bona entesa entre la direcció i l'equip de professors i les AMPAs, perquè participen directament de la vida de l'escola. Llavors, el poder participar allà per explicar també el seu projecte està molt bé.
I què és el que diries que més preocupa o interessa, perquè no hi ha preocupacions,
sí,
no? El que més es pregunta, el que més us arriba a les famílies que visiten els centres?
Hi ha una miqueta de tot. Sí que és cert que la preocupació perquè hi hagi un bon projecte educatiu és important. I en aquí, a banda de la qualitat, és una mica l'estil, no? Perquè hi ha escoles que treballen més per projectes, altres treballen d'altra manera, llavors hi ha una mica depèn de les preferències de cadascú, però sí que és veritat que la part educativa, evidentment, és la principal. Si més no, també la proximitat influeix molt, el no haver de fer desplaçaments massa llargs per anar a l'escola. I després de les activitats extraescolars, perquè, per desgràcia, penso jo, que és per desgràcia, per qüestions d'horaris laborals, moltes famílies necessiten que un cop acaba l'horari les criatures estiguin ocupades fent coses, no? Llavors, que hi hagi una bona oferta, que es digui amb, doncs, una mica amb les preferències que pugui tenir la família, perquè els nens és quan creixen que ja comencen a tenir interessos, no? Doncs també és interessant, no?, que puguin haver-hi activitats. Això és el que ens acostuma a arribar.
I diríeu que les preguntes que les possibles futures famílies d'aquell centre fan a altres famílies o a l'equip directiu varien?
Com?
Per exemple, jo sóc una família que vull anar a l'escola, no? I ara em trobo a la Cira, com algú que m'acompanya, i tu et conec, que ets un pare de l'escola, no? Les preguntes que jo et faria tu com a família, que ja hi ets, creieu que varien gaire de les que es fa al centre com a equip directiu o el que poden oferir?
Jo crec que sí. Nosaltres, de fet, hem incorporat a les visites guiades i inclús també la jornada del diumenge vam incorporar la presència de les famílies de l'escola que ens acompanyaven en els grups. És a dir, nosaltres guiàvem el grup, però ens acompanyava una família de l'escola. I llavors ells intervenen a vegades, no?, amb allò que expliquem i puntualitzen, però també veus com aquestes famílies que ens han vingut a conèixer fan preguntes a aquests pares, no? I ja no és de quins dies feu ambients, quantes hores feu d'això, si fem projectes, sinó que són coses més, doncs, personals, i vosaltres, això...
I com està el vostre fill?
O com està, o com us hi heu trobat, no?
Les relacions, no?
Sí.
Amb l'escola...
La relació amb l'escola, és a dir, difereix una miqueta de les preguntes que sí que ens fan a nosaltres, que són ja com més... tècniques, entre cometes, no? Del que...
I dona com una certa confiança, no? Perquè que ho digui un mestre, o que ho digui un cap d'estudis, o una direcció...
Un discurs més oficial.
És més oficial, i al final, doncs, clar, al final el que vols que les criatures es matriculin en aquella escola. Quan t'ho diu un pare, que el pare, si vol, el curs vinent canvia d'escola, dius, clar, i si t'ho diu, i depèn de com t'ho diu, i si t'ho diu amb una emoció, si t'ho diu amb un... Clar, dius, aquest pare ho està vivint, aquest pare està content, aquest pare veu el seu fill i està feliç. Aleshores, això també influeix molt en la família.
Mm-hmm. Tu, Salvador, tens dos fills que estan escolaritzats, un a sisè, l'altre a segon. De primària, a quin centre?
A Maristes. Sí,
a Maristes?
Sí. Maristes Sants. A Sants, sí.
Llavors, aquí al costat.
Aquí al costat,
no?
Sí, sí.
Tu què recordes del moment de la tria d'escola? D'aquestes 18 escoles? Això serà difícil, que oblidem.
Sí, hi ha algunes que no me'n recordo, Suposo que no em va agradar el projecte, per això he dit, bueno, les oblido. Què recordo? Mira, jo el que sí que puc dir-vos és que teníem dubtes, perquè hi havia unes quantes escoles, per dir-ho així, en el rànquing, no?, per dir-ho d'alguna manera, que
amb el rànquing familiar.
En el rànquing familiar, no?, que anàvem, sí, els d'amics, perquè, clar, sí que era una decisió a nivell familiar, però com que anàvem tres parelles, doncs anàvem com parlant molt d'aquesta cosa semblat, aquesta altra, no sé què, llavors condicionava una mica també l'opinió. De fet, els tres estan a la mateixa escola, vull dir que la decisió va ser conjunta, no?, en certa manera. Sí que és cert que jo, en el meu cas, com que jo ja coneixia la congregació de Maristes per ambients més d'escoltisme, no?, de quan jo era adolescent, doncs ja una mica coneixia la institució, val? Llavors, quan vam arribar a l'escola, que durant tot el procés d'anar visitant escoles, en un primer moment no la teníem contemplada, quan la vam anar a visitar i ens van explicar el projecte educatiu, jo ja em vaig quedar encantat. I després, en el meu cas, hi havia dos factors importants, que un era la piscina en horari escolar, i per sort, Maristes, doncs, la nostra Sants està a les Corts, però tenim piscina, i després el projecte d'anglès. Per nosaltres aquest era importantíssim. I la veritat és que ens va agradar molt. Llavors, això va ser com el definitiu per poder-nos decidir per escola. No? Sí que va ser una cosa com de dir... Ja està, ja ho veig clar. És aquesta escola la que vull i la que necessitem. I ja està. I molt bé, la veritat. És que l'experiència és molt bona.
Ara en Salvador deia, per nosaltres era molt important la piscina, l'anglès... Passa que hi ha com... No direm modes, no, però èpoques en què les famílies tenen molt clar què és important per elles i que potser hi ha una majoria que coincideix. Suposo que l'anglès ja fa anys que hi és, potser la tecnologia, la robòtica, un pensament més computacional està més present des de fa uns anys, o l'educació emocional...
Ara mateix, jo crec que una de les coses que més pregunten, no?, perquè jo també vaig jugant a moltes escoles i així, és tema mòbils... El tema del mòbil, sí, el mòbil no. És una pregunta que no apareixia fa un any i ara ja està apareguent. I els resultats acadèmics. Cosa que fins fa no gaire era que el nen sigui feliç. Era molt important que el nen fos feliç, i és molt important, però el nen aquí es farà feliç. I ara ja et van preguntant, i els resultats acadèmics aquí a l'escola, i això arreu de les proves PISA. Aquí els resultats de les competències bàsiques com van? I és una cosa que no s'havia preguntat durant molts anys. Es preguntava potser selectivitat, perquè també ens passa, nens que entren a I3 i el papa ja pregunta la selectivitat aquí a l'escola com funciona, no? Com va.
Donant per fet que aquell centre pot funcionar pel seu fill o filla durant una pila d'anys.
Sí. Però ara sí que és veritat que ens ho estem trobant, de dir, i les competències bàsiques com us han anat? Cosa que abans això no ens ho preguntaven. Aleshores, sí que és veritat que hi ha coses que abans ens preguntaven molt l'anglès, ens preguntaven molt la robòtica, i ara això també interessa, però interessa més, a dir, molt bé. Però al final els resultats funcionen, que el nen sigui feliç també, o sigui, com el cuideu, també. Però, bueno, no sé si són modes, o clar, en funció de la realitat que estem tenint al país...
Condiciona. Clar, fa 20 anys no preguntaven per mòbils.
No.
Normal.
No.
Estem pensant sobretot en famílies que escolaritzen per primera vegada els seus fills, o a primària o a secundària, però també deu passar, Sira, que algú arriba a meitat d'un cicle, pel que sigui, perquè canvien de ciutat, perquè no acabava d'encaixar el projecte educatiu d'un altre centre... Aquí el que busca la família és diferent?
Aquí jo crec que la família, sobretot si el canvi es deu a algun tema, algun tipus de problemàtica o insatisfacció amb el centre actual, no? La pregunta llavors o l'enfoc de la família amb la visita és molt concret, no? Jo tinc uns dubtes concrets que és si aquesta escola a mi en això i això i això, que en l'escola en la que estic actualment no estic content, si aquí en l'escola trobo una altra cosa, no? És que es trobo aquí diferent d'on estic ara. Llavors aquí és veritat que ens trobem doncs, amb diferents demandes, no?, de les famílies una miqueta en això. Quan és canvi de domicili i així, bueno, doncs és diferent, no? Estic mirant, vaig buscant una escola...
És com una primera vegada.
És com una primera vegada, no? Igualment nosaltres ja quan ve una família que és per I4, per segon, per... Bueno, doncs llavors ja una miqueta el nostre discurs ja és diferent, no? Ja no és per I3, no necessites segons quina explicació, ja apuntes més a l'entrada que es fa a l'alumne, no? Però sí que les famílies jo penso que varien això, no? D'on vens i per què estàs fent el canvi, llavors busco una resposta, no?, concreta.
Escola Família, estem amb en Salvador Zoroa, la Cira Fraile i l'Eva Guiló, i estem parlant de la tria d'escola. Eva, si pensem en la vessant educativa dels fills, segurament hi ha dos moments clau, que són els més tensos. Un és què fan després de l'ESO, sobretot deu ser després del batxillerat, però també l'ESO és un moment clau, no?, de cap on tirarem, i on faran l'educació primària, no?
Sí, són dos moments i realment les famílies ho passem, perquè jo crec que aquí tots som pares. Ho passes molt malament quan has d'escollir escola, perquè ja no només és que t'encanti el projecte educatiu, com deia el Salvador, dius, jo veig que aquesta escola és la meva, perquè després igual no pots entrar aquí. I aquí és on et genera el rànquing. És que jo ho deia molt bé, clar, sí. Doncs tens el rànquing, la primera, la segona, la tercera, perquè si la primera no puc entrar, la segona, que suposa que genera molt d'estrès a les famílies, sobretot pels petits, i, bueno, i a l'ESO també, quan has de fer un canvi d'escola, d'una primària, una secundària, perquè aleshores ja tens més clar com és el teu fill, ja tens més clar quines necessitats tens, ja busques aquella escola de secundària que creus que el poden acompanyar o que poden estar, que el teu fill allà es pot desenvolupar millor i créixer millor acadèmicament i com a persona, i aleshores també, i si no entra, i el si no entra, jo crec que el gran neguit és i si no entra. I aleshores aquí sí que són moments tensos on les escoles intentem acompanyar molt aquests processos i que anem dient, tu intenta, o clar, depèn, la situació tampoc és fàcil, aquí no anem a enganyar ningú, ara mateix poder entrar a una escola que tu vols, doncs potser tens sort.
No sempre, depèn d'on visquis. I no estem parlant de l'escola bressol, però aquesta etapa potser preocupa menys? Vareu passar per l'escola bressol abans de...
Sí.
Ni 3?
Sí, no vam veure 18, però... No, sí. Escola Bressol... Sí que vam fer una recerca, perquè també, evidentment, has de valorar uns quants...
Clar, i és un moment que els teus fills són tan fràgils...
Són tan menudets que... Sí, està clar. Sí, vam al barri, vull dir que hi per referències de gent del barri.
Que al final és una mica també... La proximitat suposo que és un factor que es té en compte, però les referències, més enllà les sensacions, aquesta confiança que tu comentaves de les famílies, a les portes obertes, això dona molta confiança.
Clar, que algú et parli bé, que algú estigui, que vegi sortir aquells nens, aquelles famílies de l'escola, que vegis, clar, al final es viu, hi ha coses que es viuen, hi ha vida a l'escola, i per tant... Doncs depèn d'aquell professor, aquella mestra que quan a les 5 de la tarda doncs, diu les bones tardes, que et dona el nen, que et dona la nena. Clar, és molt diferent que vagin dient Pepito, va fora, l'altre, fora, que estigui allà acompanyat.
Però a Bressol deies infantil, perdona, infantil.
No, abans,
abans, no?
Bressol.
Abans, no? Nascuts i tot això.
Sí, no, sí, i 3, sí, sinó abans.
Sí.
A partir de les 16 setmanes.
Correcte.
No? Sí. Salvador, dèiem, ets el nou president de la FAP.
FAPAMAC.
FAPAMAC. No és complicat, sí. Però de la FAPAMAC, la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Col·legis Maristes de Catalunya, vosaltres us coordineu d'alguna manera quan arriben les portes obertes o s'organitza cada centre marista en funció de...
Ara mateix cada centre s'organitza pel seu compte. Pensem que nosaltres som una junta jove, no tenim només, i dins d'això cada AMPA també ha portat les seves renovacions, amb la qual cosa ens estem com refent ara, d'alguna manera. I són qüestions que estan sobre la taula però no estan tractades ara per ara. No?
Déu-n'hi-do, eh? Si sou recents, us han enganxat de ple, les portes obertes.
Sí. Llavors cada escola una mica segueix la mateixa dinàmica que tenia. Així que nosaltres com a federació el que pretenem és ajuntar esforços i posar coses en comú perquè d'alguna manera puguem establir línies d'actuació conjuntes, no? Si realment hi ha els mateixos problemes, doncs treballem-los de la mateixa manera.
Mm-hmm. Abans deia, Cira, les portes obertes és bé, són uns dies previs de treball en equip, de tot el claustre, sobretot l'equip directiu, però canvien gaire unes portes obertes d'unes altres? O sigui, de l'any passat ara entenc que el 21, després de la pandèmia, va ser un any molt especial.
Desastros, no?
El 20, fins i tot,
Els pacients molt complicats. No?
Però més enllà d'això, ara ja, diríem, normalitat, del 23 al 24 o del 18 al 19, canvien gaire les portes obertes?
Quan t'han funcionat i el resultat ha estat una molt bona preinscripció, jo crec que es mantenen força els esquemes i modifiques aquelles coses, no? Pues, bueno, jo penso que és molt important també aquí el retorn, en aquest cas, doncs, de l'equip de... No, el claustre que ha estat fent, no? Les impressions que ha tingut el claustre, inclús les famílies que t'han vingut a veure, no? És un bon recollir la informació, ni que sigui breument, no? Quina és la sensació que has tingut a l'escola, no? Més enllà de si al final l'has triat o no, no? Però en el moment poder recollir impressions, això també és molt important de cara al següent curs, veure on has de polir, afinar o no. I en el cas de que algun any no et funcioni, que també ens ha passat, no? Algun any de dir, ostres, què ha passat, no? Doncs, bueno, doncs has de fer una reflexió profunda i veure cap a on has de canviar, no? I perquè la matrícula, bueno, revertir els efectes que ha tingut aquell any, no? Mm. Quan va bé, més o menys mantens. Quan no, és quan toca, doncs, renovar-se i fer coses diferents.
I què haurien de tenir clar els centres a l'hora de presentar el seu projecte educatiu? No només el projecte educatiu, sinó tota l'escola, no? L'equip humà, el projecte educatiu, els espais...
Jo penso una mica en el que et deia abans, no? O sigui, dir el què fem les escoles... No és tan diferent d'una escola a una altra. Fins i tot si és cristiana, concertada, laica, si és pública, si diem el què, si no, m'imagino com l'Excel, no hi ha tantes diferències. Quan és el com, jo crec que aquí és on comença a estar la diferència. No? O sigui, quan tu parles del teu projecte educatiu i tu parles de que el perfil competencial de sortida de l'alumne volem que siguin, tots més o menys volem que siguin alumnes resolutius, enginyosos, compromesos... Val, però quan tu preguntes, i això com ho feu? I com feu que el nen sigui generós? Perquè clar, que jo vull que el nen sigui generós està molt bé. Però això com ho feu? Aleshores aquí és on realment detectes si és un missatge...
Ja és màrqueting?
Sí, és màrqueting. O si realment diuen, no, doncs mira, perquè nosaltres, les complementàries, treballem això, o fem el dia, invento, el dia de la fam, o fem no sé quantos... Aleshores tu vas descobrint, vas desgranant el com fem aquell projecte educatiu. Perquè si no, et quedes amb el què. I aleshores amb el què, i tu, hi ha molts pares que van amb un Excel, si no rasques més... Doncs després, al final, doncs pots sí, potser la proximitat és molt important, però potser caminar 200 metres més no t'importa si hi ha un com darrere ben important.
Que aquí hi ha dues coses importants que han sortit, eh? Una és l'educació en valors, que és molt fàcil dir, sí, nosaltres treballem la generositat, com la fas, no? I després el que deies dels resultats, també. Perquè sí que és cert que igual l'escola no la tens al costat, camines una miqueta més o has d'agafar el bus... i en canvi tens els resultats que tens a més llarg termini doncs són molt millors, no? I això també, tot això s'ha de mirar. Jo crec que aquí s'ha de mirar realment què és el que vols de l'educació dels teus fills, no? I jo el que veig essencial és la participació de la família a la vida de l'escola, però ja no dic com a AMPA, sinó de la família a nivell individual, no? El fet de dir de quina manera puc participar jo de la vida de l'escola perquè realment em senti integrat en allà. Perquè a les famílies els ha de quedar molt clar que no es tracta de deixar els nens a l'escola perquè me'ls eduquin. No, és que la primera educació es fa a casa. i l'escola és el segon terme. Llavors, aquí tothom ha de treballar en la mateixa línia. Llavors has de buscar un lloc, una escola, que es digui en la teva manera de viure la vida i de viure el món. No? Si no, la cosa no quadrarà mai.
En funció de l'etapa educativa dels fills, les famílies s'interessen més per unes qüestions que unes altres?
Home, jo penso que sí. Sobretot en el nostre cas, no? Que tenim infantil, primària, ESO, les famílies d'I3 venen, no?, amb unes preguntes moltes vegades molt similars, no?, inquietuds, no?
La migdiada no la pregunten a l'ESO.
A l'ESO no la pregunten, no? I a I3, doncs, a vegades doncs, tampoc els interessa encara gaire els resultats de competències bàsiques, tu els expliques, perquè com a escola, no?, i el que deia abans l'Eva, no?, en un moment ara mateix actual que hem passat, no?, amb l'informe PISA i etcètera, doncs és una cosa que ens agrada posar en valor i destacar, però clar, els d'I3, doncs això a vegades és més els bolquers, les migdiades i, no?, i, bueno, aquestes coses.
Quan s'acaba primària i arriba l'ESO, vosaltres seguiu?
No sé, sí.
Hi ha famílies del propi centre que van a les portes obertes?
Sí, i tant. Sí. Perquè tot i que siguem una mateixa escola, és un canvi d'etapa important. Llavors les famílies venen per veure doncs, on arriben, no? Aquesta nova etapa, què ens depara, no? Quins canvis, quines novetats hi ha. I sí que venen. De fet, fem una jornada de portes obertes exclusiva pels alumnes de 6è i les famílies, perquè, bueno, són els nostres alumnes des de fa 9 cursos i, per tant, doncs, els tractem amb exclusiva una tarda i els dediquem un temps a ells per explicar.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions, sobretot audiovisuals, que alguna, com la primera, servirà d'excusa per seguir parlant de com triem escola. Aquesta és la careta de Big Little Lies, una sèrie meravellosa d'HBO que diríem que apareix l'escola, però no és determinant en absolut. Però, com deia, és una excusa perquè les protagonistes viuen a Monterrey, a Califòrnia, són part de l'elit de la comunitat i, evidentment, han triat una escola on s'espera que estiguin allà els líders del futur. I deixant això com a punt de partida, hi ha famílies que segur que tenen clar que volen que els companys dels seus fills i filles siguin els futurs líders. Hi haurà uns altres que tenen clar que volen que sigui una escola cristiana, uns altres que volen que sigui una escola pública, uns altres que sigui privada superexclusiva, uns altres que els interessa l'atenció a la diversitat. Què haurien de tenir present les famílies a l'hora de triar el centre? O sigui, m'imagino que ha d'haver-hi una feina prèvia a casa, no? Perquè quan tens fills, potser, quan penses en que seràs mare o pare, no sé si hi ha molta gent que pensa en el centre educatiu, però sí que hi ha un moment que hauràs de pensar, no? Com vols que sigui la relació amb els altres, quins valors...
Clar, jo crec que aquí anava molt amb la línia que deia abans el Salvador. Què vols tu del teu fill? Com és el tema de valors? I quins valors tu treballes a casa perquè te'ls creus o no te'ls creus? Aleshores, tot això sí que ho has de portar una mica preparant, no? De dir, a veure, que jo el meu fill, quan som molt petits, encara no saps si el teu fill serà Einstein o no serà Einstein. El teu fill pot ser molt simpàtic, pot ser molt maco, pot ser molt espavilat, però tu no saps realment com serà. Aleshores, com no ho saps, a lo millor l'escola que tu decideixes, perquè jo vull que el meu fill sigui l'Einstein del futur, doncs potser l'acompanya o potser no. Clar, jo en aquest cas, quan són tan petits, quan ja són més grandets, així ja anava dient, ja ens anem enfocant, ja l'anem coneixent, quan són tan petits, doncs una escola que realment et demostri que treballa la diversitat i que treballa aquells nanos que tenen unes capacitats potents, doncs com els estirem perquè baixin més cap amunt, i aquells nanos que per A o per B doncs tenen més dificultats d'aprenentatge perquè tenen un trastorn en el llenguatge, doncs com treballen amb ells. Aleshores, clar, aquella escola d'alguna manera et garanteix és una escola per tothom. Clar, si només busques l'escola que té uns projectes molt, molt, molt potents i el teu fill no hi arriba, doncs fàcilment serà d'aquells alumnes que quan estiguin després 2, 3, 4, 5 anys busquin una altra escola que s'adapti més. Aleshores, quan no saps, busca una escola i que pregunta com treballeu aquí amb els nanos, amb tot tipus de nanos, no? Llavors aquí també et donaran pistes.
A més, suposo que moltes famílies no estan tot el dia llegint assaig sobre educació ni seran expertes i potser fa 2 anys que ets pare o mare i si no ets del sector de l'educació, saps poc, no?, de projectes educatius, com saber si aquest és bo, no és bo, si està ben pensat, si funciona en el dia a dia. Us trobeu molt aquesta incertesa, no?, per part de les famílies, aquest desconeixement, perquè a vegades vas una mica a cegues.
Hi ha una mica de tot, eh? Vull dir, ens trobem amb famílies...
Hi
ha gent que ve molt informada, i no és perquè vinguin del món de l'educació, que evidentment quan ets mestre i vas a una zona de portes obertes saps a on, no? Que les preguntes ja saps quines són. Però fins i tot a vegades gent que no és del món de l'educació i ve amb un llistat de preguntes molt concretes i molt, no?, sabent molt bé el que volen. Però també és cert el que dius, eh? També ens trobem famílies que venen una mica, explica'm el què, i, bueno, una mica es deixen... No sé, finalment tampoc sé ben bé amb què es guien amb la tria, eh? Però sí que ens trobem amb famílies una mica perdudes en aquest sentit, i d'altres cada vegada més, no? O els últims anys ho havíem anat notant, no? De dir, ostres, cada vegada es venen més amb preguntes molt estudiades o preparades, no? Saben el que venen a preguntar. Mm.
Es pot donar el cas que hi hagin famílies que es pensen que totes les escoles són iguales.
Sí, sí,
o que
sí.
Tot el que es fa a l'escola és el mateix, de la mateixa manera, i no és ben bé així. No sé, que hi ha un currículum que l'has de seguir, però no totes les escoles fan el mateix de la mateixa manera. Vull dir.
Què hi havia en el vostre Excel, Salvador?
Què hi havia?
Sí, vull dir, les columnes, no?, per anar posant les
intrigada.
X.
Sí.
Sí, sí. Suposo proximitat...
Hi havia
titularitat del centre...
Correcte, clar, doncs teníem si era pública o no era pública, vam veure públiques i concertades. Hi havia, doncs, una mica les extraescolars que es feien, els horaris més o menys eren tots semblants, bueno, i després teníem el que et dèiem de l'anglès, per exemple, el mesuraven per hores setmanals d'anglès. Hi havia la piscina, si la tenia al centre, no, o era externa, per exemple, o si estava, no, dintre de l'horari escolar. I com això, bueno, és que hi havia moltes cosetes, clar. Sí, sí.
Diries que el fet de visitar gairebé una vintena d'escoles us va jugar a favor o en contra?
A favor, totalment. Sí, sí, sí. Sí, perquè a més hi havia alguna escola que en el moment que entraves a la reunió que feien a portes obertes, en 10 minuts marxàvem. Perquè ja sabíem que no. Fins i tot per la manera com la persona que t'explicava et deia el que es feia a l'escola i et deies, aquesta escola no. Doncs per mi, perquè no? Perquè ja el projecte doncs no acabava de convèncer. No?
És curiós quina pressió també per l'equip directiu, no? Mm. És important tenir habilitats comunicatives.
Ui, tant. Molt important.
Sempre. Molt, molt, molt.
I veus les cares, no? Sí, sí. El que diu, no? Suposo que quan ja tens a davant algú que el que tu li estàs explicant no connecta amb les seves idees o amb el seu... No? Pues ja veus que... Hi ha poca entesa, no?, amb aquest, visualment fins i tot, no? Mm-hmm. O això, gent que directament, pues, al cap d'una estona marxa, no?, pel motiu que sigui, no? La comunicació de la persona que fa és molt important.
Que de vegades et poden explicar un projecte i tu estàs pensant, això que m'estan dient no s'ho creuen, no et donen la confiança com per dir realment això és el que està succeint en aquesta escola, doncs ja està. Ja inconscientment ja les cartes.
Clar. Sobre el paper sí que a vegades tot funciona. Una cosa és la teoria, una altra cosa és el dia a dia. Les webs és fàcil, relativament fa. Si hi ha bons professionals al darrere, és fàcil fer una web que pugui fer atractiu aquell projecte educatiu. La presència a la xarxa és important? La web ben cuidada... Clar, responsable de comunicació. Sí. Digues, Eva, però...
Jo crec que és important, és molt important. Jo crec que la web, sobretot, és pels que no ens coneixen, és la porta d'entrada, perquè amb els Excel doncs, també ha de veure la web com és, perquè també et dona una mica la imatge, no? O sigui, si la primera porta d'entrada, si el primer que tu has de veure és antic, no tens una notícia en 3 mesos, les fotos tenen poca traça, clar, dius... Si això és... Clar, tots sabem, tota la web, les xarxes... És un punt de màrqueting. Dius, si això ho tens tan descuidadet, doncs allò que no veiem, com ho tindràs? Per tant, jo crec que és molt important, encara que no sigui el decisori. Però sí que és aquella cosa de dir...
Una primera impressió.
Clar, és una primera impressió de si és una escola activa, si no és una escola activa, si és una escola que fa coses, que no les fa, què estàs presentant. Si estàs presentant... Els nens van d'excursió. Molt bé. I per què? I què han treballat? I per què ho han treballat? Clar, això... et dona idea d'una escola a una altra. Per tant, sí que és important, sí.
Sovint parlem de la sobrecàrrega dels mestres, que no només han de fer contingut, educació emocional, coeducació, els mòbils... També, a vegades penses, com tenen temps de fer tantes coses, no? Aquells vídeos que estan de quan fan la sortida, de quan... Allò són els mestres que estan allà, que després alimenten la web i que ajuden a la comunicació o les xarxes.
Sí, sí, totalment. L'equip de mestres és el que ens està nutrint, els que ens encarreguem de xarxes socials o d'una escola, de tot el nostre contingut. Sense ells no, nosaltres no podríem anar... Bueno, jo soc tutora, a més d'encarregar-me d'això, per tant, és inviable que jo pugui passejar-me per totes les activitats que es fan al centre. Per tant, és el professorat el que ens està aquí, no?, facilitant part d'aquesta feina, no?
A través de les xarxes també us arriben consultes o comentaris?
Sí.
O és més encara un canal d'informació per la comunitat que ja és del centre?
És a dir, el principal és la comunitat del centre actual. Vull dir, això és els pares són els principals consumidors, entre cometes, de tota d'aquesta informació, de tot aquest contingut, però, bueno, ara, sobretot en aquesta època, no, veus com el número de seguidors va pujant perquè les famílies doncs, van entrant, volen saber què està passant a l'escola, com funciona, quines activitats estem fent, o el que deia l'Eva, no? I penso que és un punt que s'ha de cuidar i de tenir doncs, això molt actualitzat i molt cuidat en el contingut.
Aquestes portes obertes, dèiem, poden ser les portes obertes massives, poden ser amb grups més reduïts, acompanyar, una guia, però també hi ha la possibilitat de fer entrevistes personalitzades. Canvia gaire la percepció del centre? O aquí ja és quan la gent ja han fet el màster, ja van amb les preguntes?
Jo crec que hi ha molta gent que primer fa l'entrevista personalitzada i després va a les portes obertes,
sí?
Si l'interessa. Sí, perquè la personalitzada... Et pregunten, sí que et pregunten això, ja van preparades, les preguntes ja van preparades. El que ve a l'entrevista personalitzada és perquè ja sap el que vol preguntar, habitualment. I aleshores, després, anar a les portes obertes és el dia de festa. Doncs ara anem a veure l'escola, no?, en un dia de festa, com és. Però sí que cada cop més, les entrevistes personalitzades es fan i comencen, a vegades, no al setembre, a vegades, un o dos anys abans.
Un o dos anys abans,
sí, de dir, no, és que tinc un nen d'aquesta
edat,
i estic interessat en saber... Sí.
Bueno, és una manera de no...
Aquí són les del màster, no?
Sí. I de no tenir l'estrès, perquè quan veus gent com el mes de gener, febrer, març, viu amb aquella intensitat, tanta informació, poder pair-ho i tenir com, bé, més temps per fer la preinscripció pot ser una alternativa, no?
Clar. És que si no tens temps... també per anar a portes obertes també és un problema, clar. Mm. Clar, nosaltres, per exemple, què fèiem? No anàvem a totes, però si anava la meva parella o anava jo, després t'ho expliques i anaves a l'extern. Però realment, si no tens temps d'anar a sessions de portes obertes o a fer entrevistes personalitzades, clar, no tens la mateixa opinió, la mateixa capacitat per poder diferenciar unes escoles d'unes altres, no? I això... Sí, si em permeteu, això que deu abans de la pàgina web, hi ha una cosa que és important, que és la possibilitat de fer l'escola molt més transparent. Perquè quan tu en la teva pàgina web publiques, el servei de menjador, doncs poses els menús i expliques el menú tal, no sé què, no? Que en qualsevol moment puguis trobar una informació determinada de com funciona l'escola, això també ajuda molt a les famílies. I això és com una mena de portes obertes permanent, saps?
Clar.
Està molt bé.
Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
But visual learning is so much better.
Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
Això és Colegio Abbott, una sèrie de Disney Plus. És una escola pública de Filadèlfia amb poc finançament, una directora nefasta i uns profes, bé, alguns amb més motivació que altres. Suposem, anem amb unes portes obertes, visitem X centres, tenim tot... Hem decidit, pot ser una escola meravellosa, però portem un temps i el nostre fill o filla no acaba d'encaixar. No se sent a gust... És igual si és pel grup classe, pel els tutors que li han anat tocant, perquè al final el projecte educatiu no acaba de... Què passa? O sigui, què s'ha de fer? Suposo que no canvia la primera de canvi, però no ho sé.
S'ha d'anar a parlar.
Clar, jo penso que el primer punt és aquest, és anar a parlar amb l'escola, no? I poder transmetre, doncs, aquelles coses que a tu et preocupen com a família, amb el teu fill. Jo penso que aquest és el primer punt molt important.
El diàleg és importantíssim. Sí. I no queixar-se per queixar-se, anar a parlar a veure què és el que està passant, quin és el problema i com es pot resoldre, no? A partir d'aquí ja...
Quan es parla d'aquesta necessitat d'encaix, no? De la necessitat de comunicació, de com és d'important, de saber on s'està posicionant i posicionat i què passa, els experts sovint parleu de confiança, comprensió i aprenentatge mutu. Això és imprescindible d'entrada, no? Però, o sigui, confiar que deixem allà els nostres fills, que aquella ha estat la nostra tria i que la cosa, en principi, anirà bé.
Sí. El teu tresor més important el tens a l'escola durant moltes hores. Moltes hores, per tant, has de confiar. Has de confiar en els professionals que hi ha allà, perquè, de fet, són professionals els que estan a l'escola. Aleshores, si aquesta confiança es trenca, aquí comencem a tenir un problema. Aleshores, per tant, és tan important parlar. Parlar amb el tutor o la tutora, parlar amb cap d'estudis, coordinació, amb direcció... Això també et diu molt de l'escola. Perquè si pots accedir més o menys fàcilment a diferents càrrecs, és que l'escola realment es preocupa pel teu fill. No per vendre l'escola, sinó pel teu fill. Aleshores, clar, en el moment en què la confiança, pel que sigui, trontolla, perquè sempre no ho diem, no? Generar confiança costa molt, però trencar-la costa un segon. Sí. Aleshores, necessites parlar i que realment et puguin explicar el perquè de les coses, que puguis veure que hi ha un seguiment allà, que et puguin... Allò que tu no et convenç, doncs, a veure si es pot fer alguna cosa, si no es pot fer alguna cosa, si tu potser t'esperaves una cosa que a vegades abans esperàvem amb el Salvador, que a vegades hi ha pares que es pensen que l'escola és de saber què, no? Doncs, bueno, clar, també t'ho han d'explicar. Però parlar i veure també, o sigui... Tu què esperaves, l'escola, què t'està oferint? No de recursos, sinó de tracte, d'acompanyament, i veure si encaixa. Si no t'ho creus, hauràs de buscar una altra escola.
Això anava a dir, sí, tot i que hi ha bona voluntat per totes bandes, però al final, o no hi ha bona voluntat, és igual, però al final hi ha un desencaix, què s'hauria de fer? Esperar acabar el curs? Començar, depèn de quan passi això, no? Però suposem que comença, porta un curs i mig i la cosa no acaba d'anar. Ja anar a aquelles portes obertes d'aquell curs, començar a mirar...
Jo penso que sí, no? Que en el moment que... Jo crec que a vegades, bueno, hi ha famílies que els hi passa, no? Que tu tens una visualització i una idea, no? Que després potser el teu fill no és com tu o no respon allò que tu creus que és el millor per ell i ell no acaba de respondre. Per tant, doncs si després de tot això que estem dient, no? El diàleg, d'intentar buscar vies, veus que no, o que l'escola no t'acaba d'oferir el que tu vols, jo penso que s'ha d'anar a veure portes obertes, s'han d'anar a veure escoles i veure quin altre model d'escola o en quina altra escola el teu fill o tu com a família, no? Tot plegat, doncs estareu bé i recuperareu la confiança i recuperareu la il·lusió i el teu fill serà feliç, no? Penso que això és molt important i no sempre és fàcil, i no tothom d'entrada és capaç de fer-ho, no? A vegades lluitem més contra l'escola per aconseguir allò que volem ens trobem a vegades en situacions en aquest sentit complicades.
Clar, suposo que la família també està pensant ara, torna a començar de nou, no? No només la criatura, sinó nosaltres també, una altra vegada, no? A crear xarxa, aquesta implicació que tu deies que era important amb el centre, però també amb la resta de famílies, a fer xarxa, i a vegades és normal també que això es pugui fer una muntanya o un alliberament, segons com.
Sí.
Clar, és que depèn de cada cas, de cada nen, de cada situació. Pot ser un alliberament perquè tu, el teu fill, doncs, té unes dificultats en l'aprenentatge i aquella escola doncs, no posa... O no sap fer-ho més bé, o sigui, potser que dèiem, no cal que sigui una mala idea.
No té més recursos.
No té més recursos, o els té i després no els sap aplicar bé, que això de tot passa. I aleshores, doncs, trobar una altra escola que realment el teu fill o la teva filla doncs, vegis que ja sí que pot avançar, és un alliberament. Clar, potser tens a trobar la situació de que dius, el meu fill aquí no encaixa... No ens agrada acceptar-ho els pares, també dius, però per què no encaixa? Potser no volem tampoc saber-ho. I aleshores dius, potser anem a una altra escola i encaixarà o no encaixarà. Clar, hi ha tot aquest treball previ.
Sí, sí.
Gràcies.
Ja ens han donat la pista, això són els Simpsons. Sí, sí. Teniu totes les temporades a Disney Plus, 35.
Tenim
feina. Bé, en Bart és un dels fills del Simpson, és entremaliat, apareix, de fet, a la careta copiant a la pissarra una frase que va canviant. Eren buscant unes... Si busqueu a YouTube podeu anar trobant totes les frases. No malbarataré el guix, no tornaré a patinar per la classe, no haig de fer rots a classe. Bé, podríem dir que aquest copiar, no? Són uns mètodes educatius que segurament moltes famílies qüestionarien ara, potser mitjans del segle XX no, però ara sí. Tu ho apuntaves abans, Eva. Suposem que anem a les portes obertes, fem tot, va, ens apuntem. Tenim claríssim el nostre rànquing de preferències. Hi ha uns punts, un sorteig, i no ens toca ni la primera, ni la segona, ni la tercera. Potser l'opció que ens toca ens recorda molt a aquests mètodes que no acabem de compartir. Com s'encaren aquestes situacions?
Aquí són bé les tres de les famílies. És complicat. És complicat i és complicat i és molt difícil d'aconsellar, eh? Perquè, malgrat que teòricament la família té dret a escollir l'escola dels seus fills, tots els que estem en aquest món sabem que ara mateix aquí és complicat. O sigui, aleshores, a vegades pots escollir, tens la sort de poder-la escollir, però hi ha moltes vegades que no. Jo crec que també ho has d'aprendre amb serenitat, perquè al final dius, mira, està la número 5 del rànquing, no? O sigui, o la número 8. Però al final també és una escola i també haurem de confiar. I al final diem, bueno, doncs, i si veig que hi ha coses que no m'agraden, doncs intentaré aportar per veure com això podem fer-ho millor. Clar, però és complicat. És complicat aconsellar ningú, tu t'apuntes, preguntar molt també a les escoles, no? O sigui, és una de les coses típiques que arriba ja quan s'està acabant la preinscripció. Hi ha moltes inscripcions, no n'hi ha, m'apunto, no m'apunto, què faig, què no faig, i si després no entro. Clar, perquè si m'apunto i després no entro, me'n vaig al final de la cua. Clar, però com no saps ben bé què passarà, aconsellar és difícil. Aleshores, tu has de tenir molt clar, jo aquesta escola vull sobre totes les coses, doncs apunta-t'hi. I pregunta també els històrics. L'any passat vau deixar molta gent en llista d'espera o no? Clar, o sigui, clar, no pots garantir que aquest any passi el mateix. Bueno, són moments complicats. Famílies que venen a plorar de que volen entrar i no poden. I famílies que els han assignat l'escola i no la volen. Per tant, són moments complicats per l'escola i per les famílies. I això fa patir.
Clar, perquè com a centre, tampoc no teniu marge.
Nosaltres aquí no podem fer res, vull dir, no és una cosa que depengui de nosaltres. Jo hi ha una cosa que sempre els deia a les famílies quan era cap d'estudis, no? Ara sí, em pregunten, no? Sobretot, bueno, pues això, la idea de les 18 escoles, jo penso que en el fons és molt important veure moltes escoles i que les escoles que tu posis en el teu llistat de preinscripció, que com a mínim les coneguis, no? Perquè si tens la malíssima sort de que vas a parar a la cinquena, a la sisena, a l'última, que sàpigues en quina escola vas a parar, no? Clar. Perquè hi ha vegades que hi ha famílies que és que jo només he vingut aquí perquè aquí m'agrada molt, ara què, no? He posat un llistat d'escoles, però és que algunes no sé com funcionen. Ostres, això és molt complicat, perquè llavors és quan et pots trobar amb coses per tu com a família com desagradables, no? O que no te les esperes, llavors posar escoles que hagis vist i que alguna cosa et motivi d'aquella escola, no? Tot i que no fos la primera, però que en cas d'arribar allà, doncs hi hagi alguna cosa que com a mínim tu la coneguis, no? Això penso que és important.
Fins ara estem donant per fet que aquesta tria és per un primer fill o filla. Si n'hi ha un segon, o un tercer, els que vinguin després, logísticament, d'entrada, pensaríem que van a la mateixa escola, si és una escola que ens està agradant, que estem satisfets, que agrada l'equip docent, tot, no? Però potser, a vegades, tu ja veus clar que el teu fill, perquè ja com en tens un, potser ja saps més de fills, no? Que aquell projecte és meravellós i que és fantàstic pel fill gran, però que potser pel segon no, o a la inversa. Portes uns anys i veus que pel gran no. Això... Entenc que no us ha passat a vosaltres, perquè no. Esteu a segon i sisè, per tant, ja porteu uns anys.
Sí, de totes maneres, és una decisió complicada, perquè realment com t'organitzes a nivell familiar, no? Anar a diferents escoles, jo crec que deu ser un... Que tot i així, quan el fill gran o la filla gran passa a secundària, ja es pot donar el cas, perquè en el nostre cas, per exemple, són dos centres diferents, el de primària i el de secundària, però també pot passar que una escola opti per portar... En el cas de Maristes, per exemple, va des d'infantil a batxillerat, però es podria donar el cas que a secundària decideixis portar el nen a una altra escola per uns altres motius, no? I, per tant, també es pot donar, no? Al final és una qüestió d'organització. Si tu pots manegar, doncs ja està.
Suposem que logísticament podem, però tot i així, hauríem de... Deu costar, això, de pensar, no, és que ara anirà a un altre lloc, o el petit el deixarem aquí i el gran ara ja canvia a un altre... Costa aquests plantejaments? Com quan un dona per fet que els fills faran una cosa i després diuen, no, és que jo no faré això.
Jo crec que costa. Bueno, depèn de les famílies, no? I si logísticament pots, ho hauries de valorar molt, perquè ho valorem amb les extraescolars. El teu fill i la teva filla, no, els dos no juguen a futbol, o tots dos no fan pintura, o tots dos no fan... No, perquè intentes... Quan són molt petitons, és veritat, quan són molt petitons, que intentes que els horaris encaixin amb les...
Coincideixin.
Però a mesura que es van fent grandets, que no cal que siguin molt grans, tu veus que al nano li encanta l'esport i a l'altre nano doncs, li encanta la música i no els hi facis tocar el violí a un i a la pilota a l'altre perquè veus que no encaixa. Doncs si amb una cosa així som capaços de veure-ho, amb una escola encara molt més. L'únic que, clar, la logística,
sí, s'ha
tenint. Quan som petits, és complicada.
I quan els fills són més grans, aquest pas de primària a secundària, s'hauria de tenir en compte també l'opinió dels fills que llavors tenen 11-12, no? 11-12 anys. Però que potser per ells és superimportant seguir amb els amics.
Aquí jo penso que, personalment, crec que encara desconeixen moltes coses com per donar-los molta força en aquesta decisió. Jo penso que la família és, no? Igual que I3, vam buscar una sèrie de coses a la secundària també, que els hem de preguntar, i tant, vull dir, sí, que hem de saber què en pensen i tampoc abocar-los a una cosa, no? Que ells no hi voldrien anar de cap de les maneres. Però, bueno, jo penso que s'ha de buscar també una mica l'equilibri, no? Perquè al final ells tampoc tenen el coneixement que necessiten com per prendre una decisió que jo penso que és molt important.
En qualsevol cas, diríem una decisió que s'ha de prendre amb la calma,
sempre.
Sense presses. Tenim temps fins al 20 de març per fer la preinscripció. L'última cosa que diríeu, allò, l'Excel, quan tens tot l'Excel, totes les creus, tot ja col·locat, què hauria de ser determinant? Suposem, dos projectes molt similars, el que ens digui el cor?
Jo diria que sí.
Aquest, de fet, és important perquè totes les decisions es prenen pel cor. Encara que la gent es pensi que les pren per la qüestió racional, és mentida. Tot és emocional a la vida, no?
Jo també penso, el que et digui el cor.
Sí, totalment.
Doncs ja podem anar a la preinscripció. Eva Aguiló, Cira Fraile i Salvador Zorba, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
I, com sempre, acabem amb música. La cançó d'avui és Adventure of a Lifetime, dels Coldplay, perquè aquest procés de triar escola pels fills és tot una aventura, doncs anem a viure-la. Fins aquí el programa d'avui amb en David Morral al control tècnic i qui us parla, l'Olga Vallejo. Esperem que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.
but it may